Què tal? Bona tarda. Passo un minut de les 4, sintonia de Ràdio Maricel, la municipal de Sitges. Temps de fer, com cada divendres, a aquesta hora, la prèvia del que ha de ser la darrera o el darrer cap de setmana esportiu. Abans no tanquem aquest 2016 i abans, evidentment, no ens arribin les festes nadalenques. És divendres, és 16 de desembre de 2016 i per endavant aquest, com dèiem, últim cap de setmana esportiu de l'any que, futbolísticament parlant, home, és prou interessant des del punt de vista que, per exemple, el Sobrense necessita els punts en aquests dos partits que té abans no clogui el 2016. Recordem que aquest diumenge, a partir de les 5 de la tarda, rebrà Malan Rapitenca. Però això no s'acabarà aquí, perquè, els tornem a recordar, el Sobrense tornarà a jugar la setmana que ve. Ho farà dimecres a partir de 3:15 a Aiguadols. Ho farà davant el club de futbol Igualada. És aquell partit que no es va poder disputar ara fa un parell de caps de setmana per aquell diumenge tan plujós i que va obligar a suspendre doncs, el maig. Per tant, aquests 6 punts que li anirien, no cal que els ho diem, de perles al Sobrense després dels últims resultats, després sobretot de l'última derrota aquí, o millor dit, al camp del Vilaseca per 4-2. El Sitges que tancarà amb aquest 2016 jugant fora de casa, cosa que de moment aquesta temporada és sinònim de victòria, perquè tot el que ha jugat fora ho ha guanyat. Visitarà el camp de la Martinenca, una Martinenca que, si la comparem amb la temporada passada, té pitjors números, però bé, en qualsevol cas, partit que jugarà el Sitges, com dèiem, aquest diumenge a partir de les 12 del migdia, mentre que el filial del Subo, el Subo B, tancarà amb aquest 2016 jugant a casa. Iguadols ho farà a 1:15 del migdia, reverent el Hostalets de Pierola. Més coses aquesta tarda a partir de 6:45, presentació dels equips del bàsquet Sitges al pavelló de Pinsbens, també aquesta tarda, i en parlarem d'aquí uns moments. D'aquí una mitja horeta comença a l'Hotel Sangua i Playa Golf Sitges la tercera edició del Festival Internacional d'Escacs de Sitges. En parlarem, com dèiem, d'aquí uns moments amb en Francesc González de la penya d'escacs del Casino Prado. Hem de fer també repàs a la jornada d'hoquei patins al Club Patí Subur Sitges després de no haver pogut jugar la setmana passada per aquelles baixes mèdiques que va presentar el Casal d'Espluga, doncs té compte, mira, juga a la pista del Casal d'Espluga, però en aquest cas a la pista de l'equip B. Amb el Casal d'Espluga B, aquest diumenge a partir de les 6 de la tarda. I també hem de parlar, entre d'altres, de rugby, perquè a la Divisió d'Honor Catalana comença ja la segona fase, la fase final. El primer equip sènior del Rugby Club Sitges que s'estrena aquest diumenge, jugant a Santa Bàrbara a partir de la 1 davant el Castelldefels.
Parece que no estoy haciendo nada, pero estoy haciendo mucho. Porque cuando apadrinas a un niño, colaboras en mejorar el abastecimiento de agua y el sistema sanitario de todo su pueblo. Hola, soy Nicolás Coronado. Llama Ayuda en Acción al 902-402-404 o entra en ayudaenacción.org. Entra en acción. Apadrina a un niño.
012. La Generalitat al teu costat. Si tenim un animal de companyia, n'hem de conèixer els deures i normatives. Abans de tenir un animal, cal pensar-s'ho bé. Són éssers vius que necessiten dedicació i estima. L'abandonament d'un animal està prohibit i es considera una infracció greu o molt greu. És obligatori identificar-los amb un microxip que han d'implantar els veterinaris i censar-los a l'Ajuntament del municipi on viuen. Catalunya és un país avançat en la protecció dels animals. Evitar que es perdin i que els abandonin ens beneficia a tots. Recorda, xipa'l i censa'l. Informa-te'n a gencat.cat o trucant al 012. 012. La Generalitat al teu costat.
Arriba el 2017 i ja saps el que es diu. Any nou, sofà nou. I és que no trobaràs millor manera de començar el 2017 que assegut en un nou, flamant i comodíssim sofà. Amb la satisfacció que dona, a més, saber que l'has comprat al millor preu. A Moviprix aquest Nadal canviem les tradicions. Any nou, sofà nou, amb chaise longue si vols, ja que estem. Moviprix, a la Rambla de la Pau 89 de Vilanova i la Geltrú. Consulta-ho tot a moviprix.com i que tinguis un 2017 ben confortable.
Ràdio Maricel, 107.8 FM.
Són les 4 i 6 minuts de la tarda. Engeguem el temps de l'agenda esportiva. Els estarem acompanyant fins les 5 en punt de la tarda, fent prèvia, com dèiem, del que ha de ser aquest darrer cap de setmana esportiu del 2016. I els ho explicàvem també ara fa uns moments. A partir d'avui, d'aquí una mitja horeta aproximadament, fins al dia 23, és a dir, fins al divendres de la setmana que ve, l'hotel Sunway Playa Golf Sitges acollirà la tercera edició del Festival Internacional d'Escacs Sunway Sitges. Un festival, un torneig que ha anat a més, com les seves pròpies dades indiquen. Des d'aquells prop de 100 participants que va tenir la primera edició, els més de 100 i els gairebé 300 que tindrà aquesta tercera edició, explica perfectament la consolidació gairebé d'aquest festival que s'organitza des de l'hotel Sunway Playa Golf. N'hem volgut parlar amb aquest migdia amb en Francesc González, el president de la penya d'escacs del Casino Prado, que ens donava tots i cadascun dels detalls d'aquesta tercera edició del Festival Internacional d'Escacs de Sitges.
Sí, la veritat és que el propietari de l'hotel, l'Òscar Estover, que tu coneixes,
sí.
Quan vam parlar del tema aquest, vam fer una aposta de 3 anys, amb la idea de que en 3 anys arribar pues, a tenir un torneig consolidat i que tingués un cert equilibri, tant l'econòmic com l'esportiu i tal. No? La primera edició vam tenir 99 jugadors, amb la segona quasi vam doblar, 170, i aquest any ha sigut un escàndol perquè estem a vora 300. Vull dir que anem diguem, allò que es diu que l'èxito supera la pròpia empresa, no? Vull dir,
sí,
no ens ho pensàvem, no? Vull dir,
sí, senyor.
Aquest any és espectacular, no ens ho pensàvem pas. Pensàvem arribar a 200, 200 i pico, però és que estem al costat dels 300.
Es veu perfectament l'evolució amb aquestes dades que ens comentes.
Sí.
Un torneig, o un festival, millor dit, que neix a través, com deies, Francesc, de la iniciativa del senyor Stover.
Sí, nosaltres, ells, ja hem contat alguna vegada, que ells són, la família Stover, són uns enamorats dels escacs, i aquesta ha sigut la nostra gran sort, perquè si hagués sigut un enamorat del rugby, doncs ara no estaríem parlant, no? Però vam tenir la sort de que no hi anàvem als escacs. Això ens ho va obrir les portes, vam poder contactar amb ells. Ells primer van col·laborar activament des del primer moment amb el nostre torneig d'estiu, però clar, ells tenien la seva il·lusió de fer també un altre torneig que enriquís l'oferta a Sitges d'escacs, que no fes nos amb l'altre, que per això vam fer aquestes dates, i l'idea és d'anar consolidant aquesta il·lusió que tenien, no? Vull dir, i així va néixer, amb la nostra col·laboració vers amb ells, de posant infraestructura, experiència de tants i tants anys, i la seva il·lusió, han fet una barreja exitosa, penso jo, no? Vull dir, modestament, i crec que, ara estem davant d'un torneig molt, molt consolidat i la veritat és que fa goig, vull dir, no només pels premis, sinó només perquè la gent en parla del torneig aquest ja, tot i que porta només dues edicions fetes, aquesta és la tercera, però ja la gent ja comença a ser un referent i la veritat és que ens il·lusiona molt.
Podem dir obertament, Francesc, que és més que un torneig, estem parlant de festival.
Sí, és un festival, és perquè a la vegada que envoltant el torneig, l'activitat central, que és l'Open Internacional, doncs hi ha una sèrie d'activitats, partides simultànies, que van començar ahir, ja hi va haver-hi una sessió, sessions de partides ràpides nocturnes, conferències, col·loquis, vull dir, inclús hi ha filmacions de pel·lícules vinculades als escacs que també aniran cobrint una agenda farcida, amb la qual, vull dir, hi ha tot una mica, i no només el torneig, que com quan és la diferència que hi ha un torneig com és el d'estiu, ara que només fem aquella activitat, no?
És a dir, perquè ens entenem, ras i curt, més enllà del que és pròpiament el torneig, hi han organitzades un seguit d'activitats paral·leles per complementar i perquè els participants també puguin fer altres coses.
Exacte, que una mica omplin la seva jornada, perquè, clar, si estan aquí allotjats, a part que poden fer turisme, evidentment, i de fet ho fan, vull dir, potser si poden fer a la nit partides ràpides, n'hi ha que s'apunten, si poden fer, hi ha conferències de grans mestres molt interessants postmatins i inclús sessions simultanes amb grans mestres. Ahir mateix, un jove jugador que és una promesa, que es diu Liang, a Wonder Liang, que és un jugador que té només 13 anys i és un monstru, i té quasi 1.500 d'elo, vull dir que és el primer jugador americà en guanyar un GM, a un gran mestre, quan ja va fer sessions simultanes a 20 taulers, i vull dir, hi ha coses, realment, vull dir, espectaculars, no? Vull dir,
és a dir, estem parlant de que el nivell és elevat.
El nivell és altíssim, mira, sense més. Vull dir, tenim 27 grans mestres, tenim 32 mestres internacionals, tenim quasi 40 mestres titulats FIDE, o sigui, tenim més de 100 mestres de diferents titulacions, que vull dir que fan comprar una nòmina extraordinària en qualitat. Tenim jugadors com Katakanski, que va ser top 10 quan era una mica més jove, un hindú que té quasi, Krishnan, que té quasi 2.700, un croata Ivanisevic, que està per 2.570, el peruà Julio Granda, que també ja va jugar l'any passat, que també està al voltant, que és un top 100 mundial actualment, el rus Romanov, o sigui que tenim jugadors que sonen molt en el calendari internacional. Uh-huh. Vull dir que tenim qualitat i quantitat. Tenim 35-37 banderes, és a dir, 37 jugadors de 37 països diferents.
Déu-n'hi-do.
Però tenim 23 països diferents, aquest punt 37. Tenim gent de Sud-àfrica, gent de Singapur, gent que ha vingut de llocs recòndits. Vull dir, molts perquè han vingut la primera vegada i els ha agradat i han tornat, i altres perquè això és un boca a boca. Clar, quan muntes un torneig així, al principi sembla que, ui, a veure si es consolidarà, perquè això ja veurem, perquè tants premis, potser no ho fan, però clar, quan ja has fet dos, la gent ja s'ho creu, no? I llavors, vull dir, és quan ja cosa agafa cos, no? Vull dir.
És evident que el festival, el torneig, ja té una credibilitat, com molt bé expliques, Francesc, i entenc també que la presència de grans jugadors té relació amb el fet que el festival ofereix premis importants. Estem parlant, si no m'equivoco, de gairebé 20.000 euros en
sí,
premis.
En premis, sí, 20.000 euros. Sí, sí. A més, aquests... A més, t'imagina't un jugador tipus Katakanski o Krishna, no, un d'aquests Anisevich, inclús alguns que estan una mica per sota, però que són grans mestres que estan per 2.500 puntel, o que estan entre 150.000 més dalt del món. Aquests jugadors venen aquí, s'allotgen en un hotel fantàstic, a posició completa, i a més, vull dir, poden accedir a un premi important. Vull dir que, clar, tot això és molt afalagador, no? Vull dir, és llefiner, no? La gent, entens? Vull dir, s'hi apunta, no? Vull dir.
Hi ha un atractiu més enllà del propi torneig, evidentment, que és Sitges, que és el lloc on fan les partides.
Bueno,
en aquest cas.
Sí, sí. Jo, com a petites, no és la paraula, com a dins, no molt grans, no molt populoses, vull dir, però que tinguin dos tornejos d'aquesta envergadura, un que és el d'estiu, que és el 40è, ja anem per 42 edicions, i que l'any que ve, si tu vol, serà la 43, que és el més antic de Catalunya, i aquest, que pràcticament ve a ser, ja en aquests moments, el segon de Catalunya, vull dir, per una ciutat relativament amb uns habitants, vull dir, que és populosa, per entendre's, vull dir, és molt, té molt de mèrit tenir dos events amb un any d'aquesta envergadura, m'entens? Uh-huh.
Perquè se'n fan molts d'aquests tornejos?
Sí, el que passa, sí, que el normal és que faci una ciutat ho faci un. Barcelona, aquest és diferent, però vull dir, les ciutats que no són capitals importantíssimes, grans, vull dir, doncs aquests en fan un a l'any, vull dir, no en fan dos, m'entens? Uh-huh.
Fins al dia 23, és a dir, que tenim una setmana, sí, per endavant, aquells que s'hi vulguin acostar, Francesc...
Sí, si vulguin apropar aquí, ja saben que qualsevol dia, a partir d'avui fins divendres que ve, i inclús demà, de matí i tarda, uh-huh, poden gaudir dels escacs d'un altíssim nivell. A partir de les 4:30 poden venir, l'entrada és gratuïta, i poden veure, doncs, vull dir, escacs, et dic,
del nivell,
de molta qualitat.
Uh-huh. Sí, sí, sí. Aquí, més enllà de les partides del torneig, com ens deia abans el Francesc, doncs es fan partides ràpides, partides simultànies,
sí,
alguna que altra conferència, també, aprofitant la presència, sí, de grans mestres,
sí, sí,
i suposo que altres activitats complementàries, no, Francesc?
Sí, hi ha, per exemple, bueno, a part que l'hotel fa una sèrie d'activitats turístiques pels jugadors, ofertant visites a Sitges, a edificis de romàntics, uh-huh, de l'època romàntica, o bé l'any passat van anar aquest any, però no, perquè l'any passat havien anat també a sortir de Bacardí, i fan també sortides en bicicleta per la vila. Vull dir, a part d'això, doncs, vull dir, fan sessions de cinematografia durant les hores que no juga, evidentment, a la nit o al dematí, vull dir, vinculades als escacs, i vull dir, fan una sèrie d'activitats que la gent, de tot el que vulgui, fan, per exemple, coses tan pintoresques com una cata de mojito,
ah,
aquí, una primer terratge amb una paella, com es fa la paella, vull dir.
Caram.
I que fan coses variopintes, no? Vull dir, molt, molt, molt curioses, que el que fan és que el jugador, a part de la partida central que té la tarda, pues si van ràpides, pot jugar ràpides, si li agrada una cosa d'aquesta altra oferta, pues també la pot fer al dematí, omple el dematí, o van en bici per Sitges, vull dir, els deixen bicicletes, vull dir, que tenen, o dies de l'aigua, el que ve no està avorrit, vull dir.
Sens dubte.
Són 8 dies fantàstics. Jo, si no fos, si jo pogués fer-ho, ho faria, però avui no puc, m'entens, tinc que treballar.
Molt bé. Com dèiem al principi de la conversa, gairebé per anar acabant, Francesc, allò esteu preparant els últims detalls, no?
Sí, sempre hi ha... Avui el titularem com el dia del caos controlado, no?
D'acord.
I no hi ha manera de deixar-ho tot. Sempre que agafes una cosa, et surt un altre bolet, però bueno, això és normal. És normal perquè és el primer dia i sempre hi ha... Fem una llista, però no la tenim mai. Sempre surten noves tasques, però bueno, dintre d'un control, el més important està fet i ara queda només rematar petites curetes que queden i ja engegar a les 4:30, com cada dia a les 4:30, fins ben bé cada dia fins a les 10, una cosa així, 9:30, 10.
Perfecte. Doncs aquest és el pla que tenen la gent dels escacs per aquesta setmana, fins divendres 23, fins divendres de la setmana que ve, com dèiem, a l'Hotel Sunway Playa Golf, que acull aquesta tercera edició del Festival Internacional d'Escacs de Sitges. N'hem parlat una vegada més amb en Francesc González, a qui li agraïm especialment que ens hagi pogut atendre durant aquests minuts.
És un plaer.
Francesc, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres per recordar-se de nosaltres.
No, escolta'm, que vagi molt bé i bones festes.
Moltes gràcies. Igualment aprofito per desitjar a tu i a la teva audiència unes felices festes nadalenques.
Un quart i tres minuts de 5 de la tarda. Ja ens ho explicava el mateix Francesc González. Fins divendres que ve, els amants dels escacs, si es volen acostar a l'Hotel Sunway Playa Golf Sitges, doncs gaudiran dels bons escacs i del bon nivell escaquístic que es genera en aquest tercer Festival Internacional d'Escacs de Sitges. Deixem els escacs d'una banda, anem ja amb el futbol, última jornada, com dèiem, abans no tanquem aquest 2016 i abans no ens arribi al parèntesi nadalenc. Repassem ja, així d'entrada, tots els partits dels equips de la base, dels equips de la Blanca Subur, que ens passa a comentar com cada setmana l'Isidre Gómez. Isidre, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Quins partits ens esperen per als equips de la Blanca en aquest últim ja del 2016?
Abans de començar, un petit comentari.
Vinga.
El dimecres que ve farem l'últim entrenament amb els més petitets.
Sí.
I esperem, com que ha molts anys, la presència del Papa Noel.
Home,
i
això...
I si podré començar a gaudir les festes.
Això ja és un clàssic, eh? La visita del Pare Noel al Nou Pinsbens. Per tant, dimecres que ve, últim entrenament, abans no tinguem aquesta aturada del Nadal. Ara sí...
Anem pel
repàs.
Per tota la tirada. Mira, el juvenil A jugarà a Pinsbens diumenge a les 4:30 contra la Bordeta de Lleida. El juvenil B jugarà a Pinsbens també el dissabte a les 6 de la tarda contra el Camp Buixeres. En categoria cadet, el cadet A jugarà diumenge a les 12 del migdia contra el Cornellà D. I el cadet B el dissabte a les 4 de la tarda contra el Piera A Pinsbens. En categoria infantil, l'infantil Arts desplaça el Prat per jugar contra el barcelonista Terlenca dissabte a les 2:15. L'infantil B es desplaça a jugar contra el Quintinenc el diumenge a les 11 del matí. I finalment el C es desplaça a Gelida el dissabte a les 12 del migdia per jugar contra el Gelida. En categoria Alevina, l'Alevina rep a Pinsbens dissabte a les 12 del migdia a l'Igualada D. El B es desplaça a Martorell per jugar contra la Martorell Associació Esportiva diumenge a les 10 del matí. El C rep a Pinsbens el dissabte a la 1:15 al canvi de l'età. El D es desplaça a jugar contra el base Mar Bartra el dissabte a les 10 del matí. L'E juga a Pinsbens dissabte a la 1:15 contra l'Òdena C. I l'F també juga a Pinsbens el diumenge contra l'Òdena D a les 10 del matí. Hi ha en categoria Benjamí, el Benjamí es desplaça a jugar contra el Vila Olímpica Club Esportiu diumenge a les 10:15, el B juga a Pinsbens diumenge a les 10 del matí contra el Fontsanta Fatxó, el Benjamí C juga a Ribes el dissabte i no em posen l'hora, i el Benjamí D juga a Pinsbens dissabte a les 12 al migdia contra el Ribes. I espero un moment que busco aquest últim, que no em posen l'hora. Que no sé per què.
Bé.
El C.
s'han descuidat.
A les 5:30 de la tarda, dissabte, anava a fer un canvi d'hores d'aquests a l'últim moment.
Ja.
I que no el tenia apuntat aquí amb el paperet.
Doncs a 5:45.
Això és.
Doncs fins aquí l'habitual repàs als partits que disputaran els equips de la Blanca. Ens n'ha informat, com sempre, l'Isidre Gómez. Isidre, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé
i fins dilluns.
Vinga, sí. Som-hi. Gràcies.
Vinga.
Adéu-siau.
Adéu.
Vinga, seguim repassant més futbol base, en aquest cas els partits que disputaran els equips de la Unió Esportiva Sitges. El cadet A, que en rebrà amb el Club Deportiu Unribes, ho farà demà dissabte a les 5 aquí a Aiguadols. També jugarà Aiguadols l'infantil B davant els Subirats, demà a les 9. I el Benjamí D, que en rebrà la visita del base Olèrdula, demà a 1:15. També demà a 1:15 el Benjamí E s'enfronta al Riu de Villes. La resta, és a dir, la majoria, jugaran fora de casa aquest cap de setmana, l'últim del 2016, amb el juvenil A, ho farà amb el camp del base Olèrdula, demà dissabte a les 4. Demà dissabte a les 12, el cadet B visita el camp dels Subirats. L'infantil A jugarà amb el camp de la Fundació Atlètic Vilafranca, demà dissabte a les 9. També demà, però a 2:15 de la tarda, l'Aleví A visita el Sant Gabriel. L'Aleví B, per la seva banda, visita el Mascatarro, farà demà dissabte, a 12:15. L'Aleví C, al camp del Prat, demà dissabte a 3:15 de la tarda, i l'Aleví D, al camp del Ramon Sicart, demà a 9:45 del matí. I ja per tancar la categoria amb l'Aleví, significa que l'Aleví N jugarà amb Vilanova, davant el base Vilanova, ho farà demà dissabte a 4:15. Pel que fa als benjamins, el Benjamí B jugarà amb el camp del base Olèrdula, demà dissabte a les 6. El Benjamí C, al camp del sector Montserratina, demà dissabte a 10:45. El prebenjamí A ho farà amb el camp de la Unió Esportiva Sant Sadurní, demà dissabte a les 12. El juvenil B, al camp de l'Hostalets, l'Hostalets de Pierola, aquest diumenge a les 5 de la tarda. També diumenge, però a 4:15, el Benjamí A jugarà amb el camp de l'Hospitalet. I el prebenjamí B, per últim ja, jugarà amb el camp del base Olèrdula. Ho farà diumenge a 9:45 del matí. Anem al futbol femení, a la primera divisió, jornada número 13, amb el primer equip femení del Sobrense, que en rebrà aquest diumenge amb la Fundació Júpiter. Aquest diumenge amb 3:15 de la tarda aquí al municipal d'Aiguadols. També jugarà amb l'infantil cadet, en aquest cas en partit corresponent a la 11a jornada. Les noies de l'infantil cadet que s'enfrontaran al Club de Futbol Corbera ho faran diumenge amb Aiguadols a partir d'un 1:15 del matí. Un parell de punts de futbol sala. El primer, per recordar que la primera nacional catalana es disputa la jornada número 12. L'equip de l'agrupació esportiva Les Botigues de Sitges jugarà a la pista del Censur B, concretament el poliesportiu de l'Espanya Industrial a Barcelona, demà dissabte a 4:45 de la tarda. I l'altre punt també que fa referència al futbol sala era per recordar que aquest diumenge a les 6 de la tarda al pavelló de Pinsbens es disputarà un amistós entre dos combinats de la Lliga Vila de Sitges, un partit que és de caire solidari, ja que els jugadors i aquells que ho vulguin, evidentment, portaran joguines perquè aquest Nadal cap nen se'n quedi sense. Doncs aquest amistós solidari en el marc de la campanya Cap Nen Sense Joguina, el diumenge al pavelló de Pinsbens, com els diem, a partir de les 6 de la tarda. Cinc minuts i arribarem a 4:45 de la tarda amb la territorial futbolística, jornada número 15, l'última d'aquest 2016. Falta molt poquet per acabar la primera volta, no massa, però abans, com dèiem, aquesta última jornada que arriba amb bons partits, tant a primera com a tercera catalana. El grup segon de la primera catalana, dos partits d'aquesta quinzena jornada per la jornada de demà dissabte. A les 4, el Picat Vilaseca, i a les 5, Morell Igualada. La resta, tots per diumenge. Són el Sant Boià, en Jesús i Maria a les 12, també a les 12 el Sant Cristòbal Vilanova, a les 12 Sant Ildefons Lleida B, també a les 12 el Vistalegre en Reus B i a 12:15 el Balaguer FA Calmacelles. Un dels bons partits, sens dubte, d'aquesta jornada perquè s'enfronten el líder amb el segon classificat. Dos partits més per la tarda de diumenge, que són els que tancaran aquesta quinzena jornada. D'una banda, el Suburense en Rapitenca, amb Aiguadolça a les 5 i també a les 5 el Viladecans Rubí. Doncs un Suburense que se les veurà amb l'en Rapitenca aquest diumenge al municipal d'Aiguadolça amb aquella certa necessitat, i si volen li poden treure el certa, però l'equip li comença ja a urgir sumar amb els 3 punts. Si no pot fer-ho aquest diumenge, li quedarà una última oportunitat per tancar amb aquest 2016 perquè, com dèiem en començar el programa, dimecres que ve a Aiguadols es disputarà a partir de 8:45 del vespre el partit pendent que té davant l'Igualada. Toni, bona tarda.
Bona tarda.
Sumar, sumar i sumar.
Sumar, sumar, sumar.
No, això és el que li fa falta ara al Suburense.
Està obligat a guanyar a la Rapitenca primer, doncs per després jugar amb l'Igualada i guanyar-lo també, no? Serien 6 punts molt importants per acabar l'any, doncs sortir una miqueta de... treure una miqueta al cap de l'aigua, no? Perquè doncs, si no començarà a ofegar-se i serà molt complicat, no? És molt important aquest partit davant la Rapitenca, com també ho és i molt davant de l'Igualada.
La Unió Esportiva Rapitenca, en rival del Suburense aquest diumenge, és 12è a la classificació, ha sumat fins ara 19 punts, amb un balanç de 5 victòries, 4 empats i 5 derrotes. S'ha marcat 23 gols, n'ha encaixat 24. Si observem la trajectòria fora de casa, doncs bé, és aquí on podem agafar-nos, perquè dels 7 partits que ha disputat el conjunt de Sant Carles de l'Enràpita, doncs només n'ha guanyat un. De fet, va guanyar el camp del Jesús i Maria. Ha empatat un altre i ha encaixat 5 derrotes fora. Com dèiem, ha puntuat només a Jesús i Maria, gràcies a la victòria per 2-4, i va puntuar també en un camp que, bé, és un camp difícil, com és el del Sant Cristòbal, el que visitarà precisament aquest diumenge amb el club de futbol Vilanova, gràcies al 3-3 final. Parlant del Vilanova, Toni, fem aquí un incís. Serà l'últim partit de Joan Pallarès a la banqueta del Vilanova.
L'últim. Acaba la trajectòria de Joan Pallarès, que segons...
ha durat, ha estat caducera.
Doncs, no ha arribat a acabar la primera volta. Mm-hmm. De fet, li quedaran 2 jornades per acabar.
Haurà durat 15 partits.
15 partits. Mm-hmm. 15 partits ha durat a Joan Pallarès a la banqueta del Vilanova, un Joan Pallarès que, segons doncs, el comunicat de premsa, prega per motius personals, tot i que tots sabem que el motiu és que l'equip no ha acabat de funcionar, que l'equip encara s'està fent i que l'equip no juga com a equip, no? I amb tota la pressió que n'hi ha a Vilanova, doncs potser ha passat més aquesta pressió amb l'entrenador.
Marxa, com comentaves, per aquests motius personals, però les males llengües ja parlaven que el Vilanova li estava buscant o estava tantejant una miqueta al mercat. Tant és així que Joan Pallarès, com dèiem, aquest diumenge dirigirà per últim cop el Vilanova i el seu substitut, curiosament, va ser l'entrenador de la temporada passada de l'Igualada, Eduard Berrocal.
Sí, Eduard...
Ves per on, que hi ha hagut un intercanvi de cromos aquí. Eduard Berrocal, de l'Igualada, al Vilanova, i Dani Gimeno, del Vilanova, la temporada passada, a dirigir l'Igualada aquest any.
Sí, de fet...
Fores el destí, eh?
De fet, l'Eduard va marxar d'Igualada. Sembla que va ser ja abans de la pretemporada, però va ser perquè es veu que algun altre jugador que ell volia anar a l'equip, doncs al final l'Igualada no li va interessar tenir-los per motius de diners econòmics. Ell va marxar perquè no estava d'acord. I amb ell van marxar més jugadors, perquè de fet l'Igualada va patir moltes baixes. I després l'Igualada doncs, ha fet un campionat molt, molt, però molt dolent, fins que arribava doncs, Dani Gimeno, que el que són les coses, no? Ha guanyat més punts que en tota la jornada que havia jugat l'Igualada sense ell, no? I doncs aquest ha estat el canvi.
Dani Gimeno, perdona, Toni, que ha estat sancionat amb 5 partits després dels incidents que van haver l'últim partit que va jugar amb l'Igualada. Per tant, Dani Gimeno no podrà seure's a la banqueta dimecres a Aiguadols.
No, i de fet se tirarà tot el que queda de la primera volta,
sí, sí.
I fins que no portés tres jornades a la segona volta, doncs,
sense dirigir l'equip des de la banqueta,
de dos o tres jornades, mm-hmm. doncs no podrà portar l'equip. Però el més important és que ell lo treballa i que l'equip juga com a ell l'agrada que jugui, mm-hmm. i doncs això és potser la nota positiva per l'Igualada i també la nota negativa per als demés equips, no? Tot i que, torno a repetir, el partit del Sobrense serà una història molt diferent perquè doncs, l'Igualada ve d'Igualada, està molt bé el dit,
sí, sí.
però vull dir...
Valgui la redundància.
Sí, arriba, el partit es juga molt tard, doncs Gimeno no estarà a la banqueta, que el fet d'estar Gimeno a la banqueta motiva molt, estarà fora, però clar, no tindrà un contacte directe amb tot el que és el partit, i això pot ser beneficiat d'alguna manera al Sobrense, que té que fer els deures, té que guanyar.
Sí, d'entrada això... diumenge, sí, comentar una miqueta els números de la Rapitenca.
Primer el diumenge.
Home, si ens fixem en els enfrontaments de la temporada passada, el Sobrense en va sortir victoriós, va guanyar 2-0 aquí a Aiguadols, una Rapitenca que jugava molt bé a futbol, ho recordem, i 2-2 a Sant Carles de la Ràpita.
Sí.
Sobrense que sí que va patir més a Sant Carles de la Ràpita, perquè després d'anar manant el marcador, la Rapitenca va poder igualar i els últims minuts va collar. Va ser un bon punt, aleshores molt ben valorat.
Molt bon punt.
Però bé, això són números.
Aleshores estava Joan Pallarès.
Sí, sí, Joan Pallarès dirigia la Rapitenca. Sí,
la Rapitenca.
Sí. Però bé, això és aigua passada, com es diu en aquests casos. L'actual tècnic es diu Germà Inglés i ja dèiem una miqueta quina és la trajectòria de l'equip fora de casa. Però això no és sinònim o no és garantia
no,
de que el Sobrense pugui guanyar.
No, i te diré per què. Perquè doncs, el Sobrense l'any passat al Vilaseca lo va guanyar els tres partits. De fet, el Vilaseca va empatar dos partits i va guanyar l'últim. I en
sí,
canvi...
De fet, sí, la temporada passada van ser dos empats amb el Vilaseca, un a la Copa Catalunya...
I una victòria.
I 0-0 allà i victòria aquí.
Victòria aquí, mm-hmm. que va ser el partit de la segona volta.
Sí.
I en canvi aquest any, doncs, la primera que ha tingut amb el Vilaseca, doncs l'acaba perdent, perquè la situació del Sobrense d'aquest any no la és la de l'any passat, o si no, ara diràs tu els
sí,
números.
Sí, sí, fèiem allò per curiositat, per explicar una miqueta quina és la situació de l'equip. Aquesta temporada hem volgut fer una comparativa. El Sobrense, després de les 14 primeres jornades, és a dir, tal dia com avui, és a dir, a dia d'avui estava segon, havia sumat 27 punts, amb un balanç de 8 victòries, 3 empats i 3 derrotes. Havia marcat 27 gols i n'havia encaixat 17. Fem-ho fàcil, ara té 14 punts menys, perquè en té 13. Ha guanyat 5 partits menys, perquè només ho ha fet en 3 ocasions aquest any. Té 4 empats i 6 derrotes, és a dir, acumula 3 derrotes més respecte a la temporada passada, que estarà alçades.
Clar, els números són molt diferents i, clar,
ja et dic, no deixa de ser una comparativa
però, clar,
allò numèrica, però...
Les sensacions són completament diferents.
Sí.
Sobrense potser el que tenia l'any passat a favor, que era una miqueta la sort en alguns partits, quan li feia falta aquest any, doncs se l'ha girat d'esquena, no? I doncs, clar, tot i que, doncs, teòricament, té més font d'armari que l'any passat, doncs aquest font d'armari del tot no ha funcionat perquè els números no enganyen.
Volem saber una miqueta com s'està vivint aquesta situació des del vestidor, des de una miqueta la perspectiva del jugador. I hem decidit trucar a Alberto García, que, fixa't com són les coses, Alberto, aquest any no havia de ser, però tal era la situació que el Sobrense va tornar a picar a la seva porta. Alberto, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal, com estàs?
Bien.
Bienvenido al club otra vez,
Sí, la verdad que aquí estamos otra vez para intentar ayudar un poco.
Tan tranquilo que estabas tú,
Bueno, a ver, estaba bien, pero bueno, siempre se echa de menos y bueno, estaba entrenando con ellos y bueno, pues yo solo conmigo y Marc y bueno, pues decidimos al final que podría ayudar en el equipo.
Bueno, de hecho, tu intención no era jugar este año. Tú acabas la temporada pasada con el Subu. Supongo que tus ofertas tuviste, pero en principio tu idea era no jugar.
Sí. Que el tema, como comenté, de trabajo y de el compromiso con el club no podía compaginarlo bien. Entonces, pues claro, cuando no puedes comprometerte al 100%, pues a veces es mejor dejarlo. Y bueno, alguna cosa ha salido, pero es que no podía jugar. Pero bueno, a mí me ha intentado ayudar como pueda y ya está.
Total, que el Sourense te vuelve a llamar y no sé, Alberto, si cuesta dar el paso o no.
No lo pensé. El paso es fácil porque, bueno, pues el club, los jugadores, o sea, no tenía nada que pensar y siempre lo echas de menos. Lo pasa que, bueno, pues más complicado, pues en casa, el trabajo, pero bueno, pues, o sea, desde el club no me han puesto ningún problema.
Claro, cuando el Sourense te viene a buscar, es sinónimo que las cosas no están yendo demasiado bien. ¿Cómo has visto al equipo tú desde tu llegada? Ya llevas bastante entrenando con ellos, jugando quizás menos, pero no sé, Alberto, ¿cómo has visto tú al equipo? Y si lo comparamos quizás con el año pasado, los números son los que son, ¿no? La cosa va peor este año.
Sí, la verdad que yo lo he visto desde los dos lados, desde fuera y ahora desde dentro, y bueno, pues se generan unas pretensiones del club. Ostras, este año tenemos más jugadores, tenemos más doblada las posiciones, tenemos, y a veces pues las cosas no salen como uno quiere, ¿no? Yo siempre he pensado, y el año pasado esto lo dije, que el primer año que se sube es más fácil.
Sí.
Luego el año de segunda catalana fue fácil. Si no hubiéramos subido en segunda catalana, hubiera sido más difícil el segundo año. Y tuvimos la suerte de subir y además la primera catalana se hizo una gran temporada. Pero la segunda temporada, pues, son más difíciles porque los equipos te conocen y es así.
Lo que pasa es que cuesta entender, ¿no? Y es cierto esto que dices, que el primer año quizás no cueste tanto. Y a las pruebas nos remitimos. Vuestra campaña la temporada pasada, lo que está haciendo este año San Cristóbal o Almacellas, que son recién ascendidos, sí, y que están arriba en la clasificación, ¿no? Pero no hay que tal lo que comentabas, ¿no? Un poco lo que comentabas. Claro, este año teóricamente tienes más fondo de armario, tienes más recambios y las cosas van peor. Sí que el equipo, no olvidemos, tiene lesionados importantes. Y no en este sentido, en este apartado, no está teniendo fortuna.
Todo influye un poco, porque a ver, cuando llegas con dinámicas positivas todo sale, cuando tienes una dinámica no negativa tampoco, porque tampoco, o sea, negativa es, he estado en más club y cuando es todo negativo igual tienes 12, 13 jugadores para lo mismo, tienes 6, 7 lesionados, y sí que ha habido aquí lesionados, pero bueno, siempre lo que habláis, ¿no? De que hay un poco más de fondo de armario, pues sí que ha habido jugadores que, y la verdad que están viendo todos los jugadores minutos, y si habéis visto muchos partidos, el Sourense no ha sido inferior a ninguno, excepto el día del San Cristóbal, que aquel partido se pierde 1-0, pero se puede perder por más, ¿no? Llevamos 13 puntos, pero si el día de Vilanova se gana, no pasa nada. Si el día de Almacella se gana, no pasa nada. Si el que estuvo el otro día en Vilaseca, si metemos el 0-2, pues no pasa nada. Entonces, son dinámicas, son que, bueno, pues ahora mismo son, se tuerce todo, pero hay que intentar cambiarlo desde la tranquilidad, desde pensar en este domingo, no pensar en qué vamos a hacer el domingo, qué vamos a hacer el miércoles y qué vamos a hacer. Tener la tranquilidad de empezar a hacernos fuertes en casa y a ver cuántos partidos pues podemos empezar a sumar y ya está, no es volverse loco.
Sí, pero sabes mejor que nadie, Alberto, que la tranquilidad normalmente llega con los buenos resultados. Y cuando tú entras en esa dinámica de que no acabas de ganar, ¿no? Porque parecía en Cambrils, hicisteis un buen partido, 2-2, las sensaciones parecía que empezaban a ser ya diferentes, pero después el otro día en Vilaseca ya derrota, ¿no? Un poco, este año cuesta de ser más regular en ese sentido.
Sí, porque el jugador, aunque piense, ostras, vamos a verlo todo, la dinámica, cuando tienes una dinámica negativa, pues minuto 70, minuto 80, pesan las piernas, la gente, ostras, 1-1, 1-0 pierde, ya te piensas que... Y quedándose eso el año pasado, el anterior, pues adaptarse a una dinámica positiva, pues...
No se piensa en eso.
Que va, claro, sabe que va a empatar, sabe que va a ganar el 90 y bueno, pues ahora eso hay que intentar cambiarlo desde... Que para eso estamos la gente que somos más mayores y intentar a los jóvenes que estén tranquilos, que no pasa nada, que esto va por temporada, o sea, y aquí desde el club, o sea, yo desde el club que he estado, que me han transmitido más tranquilidad, aquí desde el club saben que nuestro objetivo del año pasado era la permanencia y nuestro objetivo este año es la permanencia y que no hay que...
Sí, no hay que volverse locos.
Loco.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras tú?
Bueno, al principio pues me costó un poco, pues bueno, venía entrenando con ellos cuando por cuestiones de trabajo podía venir, pues sigue viniendo a entrenar, pero... Y ahora pues cada vez mejor, ¿no? Pero bueno, pues cuesta un poco y bueno, a veces hacemos algunos entrenos específicos con Josu, cuando no puedo entrenar mucho y cuando puedo... Pues entreno con el grupo cuando voy de mañana y eso, pero bueno, intentando estar mejor lo mejor posible y ayudar lo que pueda.
Hombre, yo el día de Reus, en Cambrils, que me parece que fue tu primer partido como titular, si no me equivoco, te vi bastante bien, ¿eh?
Bueno, a ver, ya intentas, pues claro, que no se vean las carencias, ¿no? Pues claro, pues si no estás bien físicamente o no estás rápido, pues bueno, pues intentar colocarte bien, intentar... Luego pues quizás, si en casa quizás se note menos, pero claro, cuando a lo mejor juegue fuera, pues claro, si no estoy bien físicamente, pues se notará igual mal, bueno, pero intentar estar lo mejor, que tampoco te puedo decir.
De acuerdo, de acuerdo. Bueno, no hay más cera que la que arde, ¿eh? El domingo hay que intentar ganar a la Rapitenca, un equipo que fuera le está costando, a ver si le sigue costando después de este domingo, y el miércoles ya será otra historia, pero primero hay que pensar en el Rapitenca, Alberto, como decías.
Sí, a ver, todos queremos ganar el domingo, pero hay que sacar algo positivo, seguro. Negativo, nada. O sea, hay que ganar. Si no se gana, hay que empatar. Pero sacar algo positivo y pensar en el domingo, sacar 3 puntos, sí o sí. Y luego hablaremos del siguiente partido y hablaremos del siguiente. Pero pero sobre todo que
no se pierda.
Equipo, bueno, que la sensación no sea mala. Que la sensación, el equipo puede perder por se pueden dar muchas cosas, circunstancias, pero si la sensación es buena, el equipo se deja todo y luchamos y peleamos como siempre, seguro que ganaremos.
No cuelgues, Alberto, porque tiene la última para ti el Toni.
Alberto, ¿qué tal?
Hola, Toni, hola.
Hombre, yo noto a faltar tus goles de cabeza, ¿eh?
Bueno, espero que alguno me está.
Y además yo el otro día con el Pitu y con el Juanjo Alegre lo hablaba. El año pasado la primera vuelta fue muy buena del Sugrense, la segunda no tanto. ¿Por qué no puede ser este año al revés?
Sí, lo que hablábamos antes, que la dinámica... Claro. Igual que no recuerdo cuánto tiempo estuvimos sin perder en casa, cerca de... No recuerdo, 20 y pico partidos. Una burrada para que cualquier partido puedas perder, pero casi cerca de un año sin perder en casa, me parece. Pues, a ver, la dinámica cada vez es más difícil. En Primera Catalana todos los equipos trabajan los partidos, pero está claro que en casa tenemos que ser un poquito más fuertes, porque creo que este año están dejando escapar más gente en casa que fuera, han ganado aquí muchos equipos, y otros años pues quizá nos costaba en casa porque los campos eran más pequeños, pero no perdíamos, empatábamos. Pues hay que intentar, si ahora tuviéramos 6 puntos más, seguramente estaríamos más tranquilos, estaríamos mitad de la tabla, pero bueno, la situación es la que es y hay que trabajar para eso.
Sin duda, pues Alberto, un placer como siempre poder charlar unos minutos contigo, que vaya muy bien y suerte sobre todo para estos dos últimos partidos antes no cerremos este 2016, que vaya muy bien, un placer.
Muy bien,
gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Buenas tardes.
Adiós.
Buenas tardes.
Tres quarts i un minut de 5 de la tarda amb Alberto García, un dels veterans il·lustres d'aquest Suburense que ha vingut al rescat una miqueta, aquell jugador que deia amb Toni, que ja no només et serveix perquè, ho deia ell, bé, si no sé que estic bé físicament ja ho soluciono col·locant-me bé al camp, no? Això evidentment només ho pot fer un home de la seva experiència, però és aquell home que també al vestidor fa falta.
Sí, clar,
té molts partits,
té molta mà el
a les espatlles, sap com tractar els joves, com
sap gestionar-lo molt bé, no?
Sap gestionar situacions difícils, ell ho deia, diu, no és la pitjor situació que he viscut.
No, perquè ha viscut moltes,
sí.
Perquè clar, lo d'Alberto és una llarga trajectòria futbolística, no? Uh-huh. I doncs ha viscut moltes i per això, doncs clar, és un jugador important per a tenir-lo, sempre. És un jugador que fins i tot, si es retira, tenir-lo sempre al costat perquè te pot aportar moltes coses, no? I sobretot això, gestionar, estar amb els companys, fer pinya, i molta vegada la pinya dona molt, però molt, molt.
A les 12, perdó, a les 5 de la tarda aquest Suburense Rapitenca, vinga, passem pàgina, que anem allò bastant, bastant tardet i anem ja a la tercera. I el grup 12 de tercera catalana que ens arriba amb aquests partits, dos per demà dissabte, són l'Olivella Òdena a 4:45 i a les 5 el Sant Pere Molanta Piera. La resta, diumenge a les 12 Hortonenc Vegas, el Martinenca Uniesportiva Sitges, el Riu de Villas Carme, la Noia Cubelles a 1:15, la Múnia Sant Cugat i Suburense B Hostalets de Pierola, i tancant ja amb aquesta jornada a les 5 de la tarda la Jovent Ribatana que en rep el Calaf. Tots tranquils. El Sitges juga fora de casa, Toni.
Sí, però es té que jugar,
És broma, és broma, és broma.
Es té que jugar. Sí, juga en un camp, el camp de la Martinenca, que el Sitges doncs, ja jugava l'any passat, va acabar guanyant, i doncs té l'experiència aquesta de l'any passat, i aquest any que ho està fent millor a cap contrari, doncs té molts números a favor. Però, compte, és la Martinenca, és un equip complicat, un equip que no és ni de bon tros el de l'any passat, però que sempre és tenim molt en compte.
Doncs això és el que ens deia en Rafa Porres sobre el proper rival, sobre la Martinenca, aquest diumenge a partir de les 12 del migdia, quan el Toni li preguntava, evidentment, pel proper partit.
Sí, és un equip que l'any passat va ser possiblement la revelació de la categoria, val a dir que sí que han perdut un jugador important, em sembla que ha fitxat pel Moja, però bueno, és un equip que té molts automatismes, fa molts anys que juguen junts, és un camp de dimensions reduïdes, amb la qual cosa ells se'l coneixen i el tenen bastant per la mà, i serà difícil, i últimament si mires els resultats, en els últims 3 o 4 partits a casa els han guanyat tots, inclús tenen gol, tenen potencial, i serà complicat com tots. Intentarem recuperar la gent, que la gent es vagi ficant millor. Aquesta setmana, repeteixo, ha sigut també una setmana típica, aquests perons, sí. Canvi d'entrenaments, a nivell psicològic també és difícil.
Afecta, no?, aquestes aturades, tontes,
jo crec que sí, no pel resultat, perquè el resultat, fi de comptes, hem sumat un punt i tampoc no s'ha perdut, però jo crec que al nivell psicològic sí, perquè trenques una mica la rutina i trenques una mica els dies d'entrenament, després els jugadors han tingut festa, possiblement la festa igual no han descansat, han anat a fer altres activitats i possiblement això han arribat avui en condicions una mica que estàvem una mica no tenien la xispa d'altres dies, però bueno, som amateurs i a vegades aquestes coses passen.
Jo per últim, potser l'aturada que anirà bé serà la de Nadal, no?, per carregar piles i ja poder disposar de pràcticament tots els jugadors, no?
Sí, aquesta és la idea, doncs, el parón de Nadal s'anirà bé per recarregar piles, com has dit tu, i per anar recuperant jugadors que surten lesions també que vagin agafant el ritme, i poquet a poquet, doncs, bueno, mentre més amplitud tinguem de plantilla, doncs, també hi haurà més competència, perquè de vegades, doncs, si no et veus limitat a l'hora de fer canvis, substituïs, perquè clar, si no tens jugadors, pues, per poder substituir si un jugador no està en el seu millor moment, però no tens ningú per substituir-lo, perquè o surten de lesions, o no han pogut venir a entrenar per motius professionals, o X motius, vull dir, és complicat, amb la qual esperem recuperar jugadors i afrontar la segona volta, pues, si més no, igual que aquesta.
Doncs home, si li surten les coses igual de bé a la segona que a la primera, Toni, nos damos con un canto en los dientes, ¿eh?
Sí, i si continua la ratxa de victòries a can contrari, doncs el calendari que té a la segona volta no li pot anar malament als Sitges, perquè la Ribatana té a can contrari, té diferents equips a can contrari, doncs, que aquí han sumat, i que li pot anar molt bé als Sitges si continua la mateixa línia, eh?
Ho dèiem l'altre dia, el Sitges està a un...
Dos
partits d'acabar la primera volta perfecta fora de casa, em refereixo, eh? Ens en referim baixa.
Uh-huh. Guanyant-lo tot, eh?
Sí, sí. Si és capaç de guanyar diumenge al camp de la Martinenca i l'últim partit de la primera volta, que serà, de fet és el més difícil, eh? Sobre el paper, perquè juga al camp del líder, al camp del Vegas. Però bé, jo si fos al Vegas no estaria massa tranquil amb els números que té el Sitges.
Segur,
va ser el Sitges aquest any està millor que l'any passat. Aquest any té 30 punts, l'any passat aquesta alçada tenia 28.
Clar, és que...
Fixa't com
sí,
són les coses.
Sí, sí. I això que a casa no està millor.
No?
A casa potser
sí, sí,
està
sí, sí. Té
pitjor. Pitjor.
Té pitjors números uh-huh. aquest any a casa que fora, però evidentment la trajectòria fora és la que és i l'ha dut doncs, a ocupar aquesta segona plaça.
Uh-huh. Per això, i torno a repetir, potser el partit aquell amb el Covella, aquests tres puntets, ara el que es troba a faltar més, perquè un empat pots aconseguir-lo. Mm-hmm. Una derrota com vas perdre amb la Joventut Ribatana també perquè doncs, ells van tenir la sort de carn
sí,
en l'últim instant.
Era més un partit de cara i creu.
Clar, era un empat més que una derrota. Però el partit del Covellà, aquests tres punts, doncs aquests sí que els noto a faltar aquí a casa. Eh?
Bueno, potser l'empat l'altre dia amb la Múnia.
També.
El que comentava el Rafa, no?
Clar, és que vens després d'una aturada, jugadors que estan fora,
sí.
Faltava...
El ritme no és el mateix.
El ritme no és el mateix, mm-hmm. que no va poder treballar com l'agrada a Rafa Porras, eh? Però la trajectòria que han contrari és sensacional. Pot ser aquest el partit de la vuitena, eh?
Sí, sí. Podria ser. I una miqueta l'objectiu, com deia el Rafa, també, anar recuperant jugadors, no? Que el Ricard, a poc a poc, vagi agafant doncs, ritme, competició, que el Pepe ja, d'una vegada per totes, també pugui ajudar l'equip. En fi, aquests jugadors que han tingut menys protagonisme, evidentment, per les lesions, puguin ja reincorporar-se a la dinàmica del grup, que és superimportant.
Uh-huh. Jugar més minuts en l'Idris, que
sí,
també
el
va tenir,
sí.
Després, per motius laborals, no l'ha tingut, uh-huh. aquests últims partits.
És cert, doncs, és cert.
Disposar d'aquests jugadors que te poden aportar, i jo fins i tot diria que en la segona volta una nova incorporació d'algun jugador d'aquests que no estan del tot content i poden venir aquí amb el Sitges també pot ser molt important.
M'estàs dient, Toni, que el Sitges fitxarà un jugador?
No, home, jo
estic intentant llegir entre línies,
sí,
eh? No ho sé.
Jo te dic
el
que jo faria.
Va, el que tu faries.
Sobretot endavant, un.
Sí.
O al mig del camp.
Bé, doncs no
descartem. Però al mig del camp té molts jugadors.
Sempre s'ha d'estar atent al mercat.
Correcte.
És evidentment. La Martinenca és obvi que no està tan bé aquest any com l'any passat.
No.
El seu camp ha disputat 7 partits. Bé, el seu camp té números bastant notables. Són 4 victòries, 2 empats i una derrota. Per tant, estem en números... Vaja, ja et dic, bastant normalets al seu camp.
Sí, és
allà
que...
només han puntuat, curiosament, el Carme... Va puntuar el Subové
sí.
i el Molanta. Ha estat l'únic que ha guanyat el Molanta.
Sí, sí, sí. És que em sembla que són els millors números de la Martinenca perquè, a can contrari, me dona la sensació que no ha guanyat cap punt.
Mm-hmm. Amb això ja no m'he fixat, però bé, en qualsevol cas, els enfrontaments de la temporada passada van ser del tot favorables als Sitges, 4-0 a Aiguadols, 0-2 a Sant Martí Sarroca. El conjunt que dirigeix David de Tena té en Marc Dolcet el seu màxim estilet, 7 gols, té un altre dels clàssics veterans golejadors, Òscar Salcedo, que l'any passat, si no m'equivoco, estava al Sant Cugat.
Sant Cugat, sí,
per
aquest any ho té ell.
Era company dels Jonathans, Iagos, uh-huh. tota aquesta camarilla que va venir del Sant Cugat fins aquí.
Sí. Uh-huh.
Però bé, s'ha d'intentar guanyar i aconseguir el que seria aquesta vuitena victòria, Toni, per tenir un final d'any, doncs, bo.
Home, és que si el Sitges és capaç de guanyar al camp de la Martinenca, que serà el vuitè partit consecutiu a camp contrari, que comença a tremolar el Vegas,
Sí, sí.
Que no, comença a tremolar el Vegas,
Ara no és el millor escenari per ells, sí que encara falta, perquè el Sitges visiti el camp del Vegas, però jo d'ells no estaria massa tranquils amb els números que té el Sitges. A les 12, Martinenca Sitges, i un quart d'hora més tard, a un quart d'una, aquí a Aiguadols, el Sobrense B, que se les veurà amb l'Hostalers de Pierola.
Sí, un equip que defensivament el Sobrense el pot fer mal. Té jugadors molt... Cristian Laguna, que està en un bon moment. Jo crec que és el moment del Sobrense de retrobar-se una vegada la victòria aquí al Municipal d'Aiguadols, sí, a l'espera d'aquell partit que tindrà que anar el 10 de gener a Calaf.
A les 9 del vespre, el 10 de gener a Calaf. Déu-n'hi-do. 5 minuts i les 5. Vinga, anem acabant. Repassem ja el que ens queda d'agenda esportiva amb aquesta tarda a 6:45 al pavelló de Pinsbens. Presentació dels equips del bàsquet de Sitges. Hi haurà concurs de tir per equips, hi haurà premis, samarreta del Barça, pilota signada, fotos, en fi, una mica de festa aquí al pavelló per presentar amb els equips del bàsquet de Sitges. Recordem, aquesta tarda a partir de 6:45. A la Lliga EVA es juga la jornada número 11, però el partit que havia de disputar el bàsquet Sitges a la pista del Morabanc Andorra B ha quedat ajornat. El conjunt andorrà va demanar ajornar el maig perquè té jugadors que han estat seleccionats per disputar amb el Campionat d'Europa Sub-18 que es disputa a Turquia i que comença, de fet, avui, fins al dia 22. El partit es jugarà el 9 d'abril de l'any que ve, evidentment. Pel que fa al primer partit de l'any per al bàsquet Sitges, serà el 15 de gener a la pista del Barberà. En bàsquet femení, dic que el sènior femení jugarà per tancar aquest 2016 i en partit de la 12a jornada de la segona catalana a la pista del Club Bàsquet Salou. Ho farà al pavelló municipal de Salou aquest diumenge a 4:45 de la tarda. Dir també que en hoquei patins, a la segona catalana grup E, jornada número 13, l'última també d'aquest 2016, el Club Patí Subur Sitges jugarà a la pista del Casal Espluga B. Ho farà aquest diumenge a partir de les 6 de la tarda. I el sènior B, que en rep el líder, rep el Monjos, partit que juga avui al pavelló de Pinsbens a partir d'un quart de 10 de la nit. També dic que l'Alevi rep el Vilanova, jugarà diumenge a les 10, el Comarcal s'enfronta al Riu de Villes diumenge a 11:45 i el Prebenjamí tancarà amb aquesta jornada també diumenge a 12:45 del migdia davant la Unió Esportiva Horta. En rugby, comentar-los que amb la Divisió d'Honor Catalana comença a disputar-se aquest cap de setmana la fase final després d'una primera fase impecable per al Rugby Club Sitges, aconseguint 9 victòries de 9 partits jugats. Afronta aquesta primera jornada de la segona fase jugant a casa. Santa Bàrbara ho farà diumenge a 1:00 PM davant el Castelldefels. Per cert, aquest diumenge a Santa Bàrbara se'n realitzaran un seguit d'activitats. Hi haurà barbacoa, música en directe. Hi ha previst també de realitzar un dofí gegant al mig del camp format pels jugadors del club. Una imatge que es pensa que pot ser molt bonica i que de fet pensen enregistrar des de l'aire i a partir d'aquí crear un vídeo espectacular. També s'estan preparant ja els primers actes del 30è aniversari del club, que se celebren l'any que ve, l'any 2017. Hi ha un nou himne, hi ha la nova samarreta del primer equip, en fi, festa d'aquelles grosses que es diu a Santa Bàrbara amb aquest diumenge ja de bon matí. L'equip sub-16 que té partit de Lliga rep el Químic, ho farà demà dissabte amb 2:45, i l'equip sub-18 també en partit de Lliga en rep l'Hospitalet demà dissabte a partir de les 12. I amb això acabem. Acabem i tornarem dilluns per explicar-vos ja amb aquests resultats de l'última jornada esportiva del 2016, com sempre en companyia d'Antoni Muñoz. Toni, gràcies, bona tarda.
Bona tarda.
Bon cap de setmana i a vostès bon cap de setmana, que el passin bé. Tornem dilluns a partir de les 4 de la tarda. El temps a descompte. Adéu-siau.